Paisatges humans.
El més bonic que podem experimentar és el costat misteriós de la vida, el sentiment profund que es troba en el bressol de l'art i la ciència veritable.
El millor sincrotró del món no serveix per res si no fa experiments. És com tinguer una bombeta encesa i no mires res. Doncs el sincrotró, la finalitat i l'objectiu d'un sincrotró és la ciència, eh? Si no tenim coses que mirar, tanquem, eh? Un sincrotró sense usuaris es tanca, perquè sincrotrons, saps, la tradició sincrotró és molt, el concepte és molt vell, eh? El que és nou és que es pugui aplicar d'una manera tan eficaç amb problemes tan diversos i amb situacions tan diluïdes i de mostres tan complicades.
Alba, l'accelerador del coneixement.
Set anys després d'iniciar-se el projecte, el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental, s'ultimen els detalls del que és una de les més grans infraestructures científiques de l'estat espanyol, el sincrotró ALBA, un accelerador de partícules de tercera generació que marcarà un canvi de tendència en l'àmbit de la recerca i el coneixement a l'estat espanyol. Una infraestructura possible gràcies a la inversió pública i que s'inaugurarà oficialment el proper mes de març. Construït en una zona d'alt valor estratègic, aquest espai del Vallès pot convertir-se en un referent científic de nivell internacional, sumant el potencial que generarà el sincrotró ALBA amb altres pols de coneixement que funcionen i que han de créixer al seu voltant. Un projecte, doncs, de present, però sobretot de futur, que ens mostra el sentit global d'aquelles apostes que serveixen per dinamitzar un territori que suposen un canvi de model productiu cap a una nova economia. Avui, a Paisatges Humans, us convidem a transitar per les instal·lacions del sincrotró ALBA, escoltant les veus d'aquells que han vist créixer el projecte, descobrint els potencials que representa per a la comunitat científica o escoltant els vincles que aquesta infraestructura generarà en el territori. Paisatges Humans, un programa de Com Ràdio que fem Ivan López, Lluís Sánchez, Nando Caballero, Blanca Lucas, Susana Alcaide, Helena Puigdueta i Jordi Sacristán.
Deu del matí, Cerdanyola del Vallès, sincrotró ALBA, sala de control. Doctor Ramon Pasqual, president de la Comissió Executiva dels CELS, el Consorci per la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, creador del projecte ALBA.
Ara estem a la sala de control, en què des d'aquesta habitació es controla, des d'aquestes pantalles d'ordenador, es controla tot el sistema d'acceleracions, tot el sistema d'aire condicionat, de subministrament elèctric, tot es fa des d'aquí. I aquí davant tenim el búnquer, on hi ha el serró lineal, després el sincrotró, el booster, i després ve l'anell d'emmagatzematge. Abans de Nadal vam posar en marxa la injecció des del LINAC fins al booster, fins al sincrotró, i avui comencem un període de 2 setmanes en què es posarà en marxa el booster, el sincrotró pròpiament dit, que agafa els electrons, que s'injecten a una energia de 100 milions d'electronvolts i es porta fins a 3.000 milions d'electronvolts. Per tant, és una operació una miqueta complicada i, per tant, el búnquer aquest està totalment tancat. Només hi ha 4 accessos de la part interna i aquests accessos estan controlats per uns sistemes de seguretat, unes portes de seguretat que es controlen des d'aquest armari d'aquí, en què fins que no estan totes les claus posades no es pot posar en marxa, i si algú volgués forçar una porta per entrar es para tot automàticament. De totes maneres, no és que hi hagi cap perill, el que passa que com que quan una cosa posa en marxa és anar amb compte, i per això prenem precaucions per evitar qualsevol problema.
Arribem al sincrotró ALBA en un matí d'activitat intensa. La complexitat de la instal·lació fa que alguns dels mecanismes i tecnologies hagin de ser provats parcialment abans de la posada en marxa definitiva.
Des del centre de control es supervisa tot el funcionament de la instal·lació. El personal tècnic del sincrotró Alba ultima tots els detalls de la prova. En un dia especial com avui, s'activen tots els protocols de seguretat. Qualsevol petit detall ha de ser contemplat.
Doni's en compte que en aquest anell els electrons en 150 microsegons donaran 40.000 voltes. Això vol dir que si es produeix un microtall elèctric, tot s'aniria en l'aire.
Alba, l'accelerador del coneixement.
Entrar al sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès és transitar per un complex entramat tecnològic útil per poder investigar, a través de la llum, el detall de micropartícules de materials molt diversos. Un complex, pel nouvingut, difícil d'entendre i d'imaginar.
Doctor Salvador Ferrer, cap de la Divisió d'Experiments del Sincrotró Alba.
Jo sempre es diu això, que és una cosa complicada, i no, és que no... Has d'entendre el que és un electró. I un electró tothom sap el que és, perquè la corrent elèctrica és una corrent d'electrons que es belluguen, tots igual. Però el corrent elèctric es mouen dintre un fil, i els sincrotrons es mouen dintre d'un tubo de buit. Però són exactament la mateixa cosa. No tens els electrons, les fas bellugar. La corrent elèctrica es belluga molt a poc, es belluguen a metres per segon. Aquí es belluguen a 300.000 quilòmetres per segon, o sigui, molt més de pressa, la velocitat de la llum, per la qual necessites accelerar-los i tal. Però que els tens accelerats, els electrons, i els curves, i es curven amb un imant, a la que es desvien, emeteixen llum. És una propietat de la matèria, això dels electrons, saps? Fans com si encenguessis una lot, que la tinguessis sempre apagada, i a la que estàs a la curva l'encens. I el que torna a estar a la recta, pares. Ja està. Llavors un flash de llum. Llavors cada vegada que el feix d'electrons passa per una curva, encén, fa llum. I fa llum de molts colors, i tremendament intensa. I és un alot, més que un alot, és un làser, com si diguessis un puntero làser. Llavors l'únic que fas és agafar aquesta llum i fer-la servir per mirar coses. Llavors el que tens són les línies de llum, que el que fan és, diguem, processar-la, aquesta llum. El que fan és, com que la llum que surt té molts colors, i en molts experiments es necessita un sol color, perquè amb un sol color es poden fer anàlisis més precisos de coses que amb molts colors, doncs es fa passar com si diguéssim per unes ulleres de sol. Doncs llavors l'enfoques en miralls, les vies i tal, i l'enfoques exactament a sobre de la teva mostra, el que vols estudiar. Llavors tens un detector que mira el que està passant. Això és el que és el sincrotró. I amb això treus informació de l'estructura de la mostra, que és el que vols. Al final sempre vols saber què és el que hi ha en una mostra. L'estructura atòmica, la morfologia, la composició química, el que sigui.
Construir una infraestructura tecnològica de 22.000 metres quadrats ha suposat invertir des del sector públic més de 200 milions d'euros, cost assumit per la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. Una gran màquina al servei de la ciència. Amb Ramon Pasqual iniciem un recorregut sonor per l'instal·lació i per part de la història d'aquest complex projecte.
Ara nosaltres som 140. Però en els temps en què vam estar instal·lant vam tenir més personal perquè hi havia gent que ens ajudava a la instal·lació. Teníem un equip de russos i un altre de txecs que ens van venir a ajudar en un moment de muntar tots els imants i totes aquestes coses. Clar, això és una cosa que necessita mà d'obra, que la necessita puntualment, i per tant vam tenir. I després encara hi ha gent d'alguna companyia que treballa per nosaltres. Per exemple, ara no ho sé exactament, pràcticament l'edifici està acabat, els subministraments estan acabats, però hi ha temes de control de l'edifici que encara no estan acabats. Hi ha una companyia que encara funciona, i després hi ha una altra companyia que treballa aquí també. N'hi ha diverses, vull dir, n'hi ha algunes de tipus tècnic, però n'hi ha algunes que n'hi ha una que és la que fa el cablejat. donin-se'n la idea que estarem tirant 270 quilòmetres de cables, i no compto els cables de la llum i tot, 270 quilòmetres de cables, de 13.000 classes de cables diferents, cables de senyals, cables de subministrament de potència, és a dir, i tot això, cada cable s'ha de saber per on comença, on acaba, i tot això ho fa una companyia externa.
A la sala de control hem sentit gent parlant en anglès, teniu gent d'altres països aquí treballant amb vosaltres?
Normal és l'anglès, sí, perquè normalment ara no sé els últims números, però aproximadament tenim una tercera part d'estrangers, una tercera part d'espanyols i catalans, i una tercera part d'espanyols i catalans que estan a l'estranger i s'han incorporat, que han tornat a Espanya.
Ara ens trobem a quina zona de...
Ens trobem amb una galeria subterrània que travessa transversalment tot l'edifici circular i que serveix per passar tots els subministraments. Nosaltres gastem molta energia, i la dissipem en forma de calor en el túnel, i en allà la temperatura és controlada. Això vol dir que té que estar molt ben refrigerat tot. Ara estem a 6 metres sota terra de l'edifici principal.
Tant el sincrotró estaria dalt?
Està aquí dalt. El sincrotró està aquí dalt, ara estem en un dels extrems, ara estem en un dels extrems, i el més pròxim a la sortida, i aquest passadís d'aquí és senzillament una galeria d'evacuació. I aquesta part d'aquí travessa diametralment tot el sincrotró, i quan passa la zona del mig pugen serveis cap amunt, aquí també pugen serveis cap amunt en diversos punts, de manera que serveix com a galeria d'evacuació i a més com a enviament de l'aigua calenta, de l'electricitat, de les aigües, del gas, tot ve per aquí.
De fet, per vostè suposo que veure això pràcticament acabat, vostè que va ser un dels pioners, que ha estat un dels pioners de tot aquest projecte, suposo que a nivell personal això és una gran satisfacció, no? És la gran culminació.
Sí, evidentment. Ara ha costat, Ha costat i costarà.
Per què ha costat?
Home, perquè tot això ha suposat fer més de 260 concursos públics. I aleshores hem de resoldre el concurs públic, adjudicar-ho, fer que l'empresa s'adecui al que hem dit nosaltres, quan ho ha produït comprovar-ho, tot això dona molta feina, i si això es fa 260 vegades vol dir que el problema de que algú faci alguna cosa malament és molt elevat. Després, el mateix edifici civil és un edifici complicat, perquè el que hem dit abans de l'estabilitat tèrmica, però després hi ha una estabilitat que és la mecànica. Aquí a sobre nosaltres tenim, on hi ha el sincrotró, és una espècie de tortell de formigó d'un metro de canto que flota sobre 2 metres de graves, i això és perquè el sincrotró no faci moviment diferencials, es pot flotar, però no. I aquesta llosa està desconnectada sísmicament de tot el reste d'edifici. Tot això són coses que les empreses no estan massa habituades a fer, i doncs s'ha de vigilar molt, perquè es faci tot ben fet.
Per això el procés és tan llarg, no?
Bueno, sí, hem tardat. Pensi que la primera pedra la vam posar al maig del 2006, o sigui que tampoc hem tardat tant, Veu, aquí comença la galeria de serveis.
L'estructura exterior de l'edifici que acull el sincrotró és espectacular. Des de l'aire, la forma de cargol i la brillant teulada platejada destaca sobre el territori. Però l'interior de l'Alba no es queda enrere.
Una gran màquina circular on un injector llença electrons que donen la volta a l'estructura mitjançant un gran anell, accelerant partícules fins a velocitats properes a la llum.
Estructura central de la instal·lació protegida de la resta per un gran búnquer circular de formigó.
Perquè aquest sistema funcioni de forma efectiva, l'estabilitat de l'edifici resulta fonamental. Temperatura, subministrament d'aigua i llum han de mantenir-se constants en tot moment.
Un immens microscopi de rajos X que permet admirar la composició química d'una molècula.
I aquí al final on s'hi perd. Pugem. Aquí s'ha de pujar caminant perquè em sembla que no hi ha ascensor.
Ara sortim al carrer, no? Bueno, a la part exterior.
Estem al darrere. Com que el terreny està inclinat, el que allà era un edifici de tres plantes i un semisòtano, no? Aquí ja està a nivell de carrer, de manera que aquí hi ha una coberta vegetal i ja s'està, l'edifici queda semisoterrat.
Sí, això ja estaria per sota del nivell del terreny, no?
Bueno, sí, el terreny està aquí dalt. I això és l'edifici on hi ha el sincrotró, i això són els edificis tècnics.
L'estructura també és espectacular des de fora, eh?
Sí, és maco, sí, sí.
S'ha buscat també l'estètica en la construcció de l'edifici?
Jo no, però hi havia molt interès en que fos un edifici maco, i la veritat és que vam triar per motius tècnics, però jo crec que també era el més maco.
Sí?
Els diumenges, de 8 a 9 del matí, a Com Ràdio, Paisatges Humans, amb Jordi Sacristán. Alba, l'accelerador del coneixement.
Un edifici espectacular, unes complexes instal·lacions d'última generació, anys de treball i inversions milionàries per construir un complex tecnològic que generarà coneixement i, sobretot, atracció de talent.
Per liderar el disseny, la construcció i la formació de personal, es va pensar en investigadors catalans i espanyols que estaven disseminats per diferents països d'Europa. Professionals que un dia van haver de marxar per desenvolupar els seus projectes professionals i que ara retornaven a casa per endegar una gran obra científica. Investigadors com Joan Bordes, director del CELS, el consorci que impulsa la construcció i posada en funcionament del sincrotró Alba.
Jo era el director de la Font Britànica, que estava a Tasbury, això és al nord-oest d'Anglaterra, i se'm va contactar i se'm va preguntar si estava interessat a ajudar. La resposta va ser que sí, i així es va vindre.
Per tant, vostè ja estava en un àmbit tecnològic molt similar a aquest, no?
A veure, jo vaig marxar d'aquest país en l'any 68 i vaig estar fora des de l'any 68 fins a l'any 96, quan vaig tornar. I des del principi vaig estar involucrat en aquest tipus de tecnologies. O sigui, tinc una relativa experiència amb això, sí. Tenim una distribució d'edats molt interessant, perquè tenim un número relativament petit de gent amb molta experiència, ja són gent força gran, al voltant dels 60 anys, i és un número molt elevat de gent molt jove però amb molt d'entusiasme, i aquesta combinació és molt bona.
La formació del personal, bàsicament, quina és? O hi ha formació?
Aproximadament som uns 30 físics, uns 15 administradors, i la resta són tots enginyers d'aquest ordre. Enginyeria té la presència majoritària. Enginyeria en el sentit més ampli, enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica, enginyeria mecànica, etc. No? Però enginyeria.
La seva és física, no?
Bueno, jo soc un cas una mica especial. Jo vaig fer física, vaig estudiar física, però la meva activitat científica va ser a biologia, i m'ha guanyat tota la vida, m'ha guanyat la vida com a enginyer. O sigui que és... és una mica complexa. Al cap d'uns anys, la distinció entre si has estudiat física, química o enginyeria o jo què sé, desapareix. És un dels avantatges i desavantatges d'envellir. Haver estudiat física, per mi, ara et diré una cosa que potser no tindria de dir, no? Però si un accepta que en aquesta vida el que necessites és la base més potent possible perquè et sustenti les teves idees en el futur, seria molt difícil imaginar una carrera que et doni unes bases més sòlides que la de física, sense voler menospreciar altres col·legues.
Des de fora sempre s'ha interpretat que en aquest país no s'apostava per aquest tipus de tecnologia ni pel valor del coneixement, no? Que en altres països això sembla que estava com bastant implementat ja de forma, des del punt de vista cultural, no? Hem canviat la tendència definitivament? Vostè que té aquesta doble visió d'haver estat molts anys fora i d'haver tornat aquí...
La resposta a aquesta pregunta és allò que diuen sempre. És molt bona pregunta, que és el que un diu quan no està segur de la resposta. Vale? Perquè hi ha dues maneres de respondre-la. Una és comparar la situació que hi ha avui amb la que hi havia quan jo vaig marxar. I no hi ha dubte que la situació des d'un punt de vista científic-tècnic a Espanya avui és infinitament millor. No hi ha cap mena de dubte. Això és progrés. I l'altra pregunta, que potser més pot contestar d'una altra manera. A on estem avui en relació a on tindríem d'estar d'acord amb les nostres aspiracions? I aquí encara hi ha un gran camí a córrer. O sigui, es pot respondre de dues maneres. És bé el got mig ple o mig buit, no? Agafi la resposta que li vingui de gust.
Un complex entramat de passadissos i d'escales configura els interiors de l'edifici. El doctor Joan Bordas ha viscut en primera persona el creixement d'aquesta gran infraestructura.
Ara estem fent el que es diu, el que diem, la preposta a punt del propulsor. Bon, sabeu que aquí hi ha tres acceleradors. Hi ha un accelerador lineal que puja l'energia dels electrons des de 0 fins a 100 milions d'electronvolts. Llavors s'injecten a un accelerador que en diem propulsor, que els hi puja l'energia des de 100 fins a 3 bilions, bilions americans d'electronsvolts. I això s'injecta a un tercer accelerador, que es diu l'anell d'emmagatzament, que és el que es fa servir per produir la llum del sincrotró. En aquest moment estem fent la posta a punt del propulsor.
L'avenç en el món del coneixement ha fet cada cop més necessàries aquesta mena d'infraestructures. En el gran temple de la ciència es van trobant cada cop més respostes al coneixement, fet que de forma paral·lela genera noves preguntes. L'aplicació i les possibilitats d'una gran màquina al servei del coneixement, com és el sincrotró, són molt diverses.
En els anys 60, quan això va començar, els principals usuaris eren els físics. Després van començar a arribar els químics. Últimament els biòlegs tenen molta presència, si bé que els físics, els químics i companyia encara continuen, però darrerament s'ha començat a entrar gent com els que fan arqueologia, els científics d'estudi del mig ambient, etc. O sigui, és molt universal, és una cosa totalment universal. No es pot dir, això ho fa servir aquesta disciplina. És interdisciplinari totalment. A veure, un exemple que expuso recentment a la premsa, no? L'Arquímedes va escriure les seves fórmules amb un tros de papiro. I amb els anys, el que va escriure no és visible. Això estava en un museu no sé on. I el que la gent sabia és que havia fet algun tipus de tinta, algun tipus de material per escriure. I el que han fet, fent servir llum de sincrotró, han excitat la fluorescència d'aquest material i això els permet llegir algo que havia sigut invisible durant els últims mil anys i poder llegir el que l'home havia escrit.
A Europa hi ha una vintena de sincrotrons. Fins ara, tots aquells investigadors catalans i espanyols que necessitaven aquesta infraestructura pels seus treballs havien de desplaçar-se a l'estranger. Mantenir operatiu el sincrotró Alba suposarà un cost anual d'uns 20 milions d'euros. La despesa en la construcció i el cost de manteniment va generar el rebuig d'una part de la comunitat científica que la considerava innecessària en detriment d'altres inversions. El doctor Bordas considera que l'eficiència d'aquest tipus d'infraestructura és una garantia de futur.
Els diners en aquesta àrea és una cosa elàstica. No són com les finances personals de cadascú, no? I tots sabem que les inversions a la recerca són les que garanteixen un retorn de millora de qualitat de vida en el futur. I està demostrat a tot arreu del món que instal·lacions d'aquest tipus, el que en diuen infraestructures singulars, són essencials pel desenvolupament científic, claríssim, però també pels beneficis socioeconòmics que comporten. Llavors, aquesta és la raó per la que jo crec que la persona que qüestiona aquestes instal·lacions, no aquestes, sinó instal·lacions com aquestes en general, estan equivocats. I se'n faran més de sincrotrons, segur. Per què? Perquè és una eina que és indispensable per mantenir la competitivitat científica i tecnològica d'un país.
Seria lògic que es construís un altre sincrotró a Espanya o no?
Estic convençut que en els pròxims 20 anys algú proposarà la construcció de la següent generació d'aquestes instal·lacions. més sincrotrons d'Espanya comparables en aquest, tindria d'augmentar la massa científica del país, doblar-la o triplicar-la. I això, tal com està la situació econòmica en els pròxims anys, dubto molt que passi.
En un primer moment, les 7 línies de recerca que posarà en marxa el sincrotró Alba donaran servei a projectes provenients bàsicament del sector públic. Caldrà saber captar empreses, futurs clients privats que demandin l'ús de les instal·lacions. La competència d'altres instal·lacions és molt important, però la situació geogràfica de l'Alba, al sud d'Europa, i l'entorn on està situat auguren una bona perspectiva de futur.
Alba, l'accelerador del coneixement.
Quan es busca un exemple de la dimensió real que pot suposar l'entrada en funcionament de l'Alba, sorgeix de forma immediata l'exemple del sincrotró de Grenoble. A França, la regió del Rodan, a tocar dels Alps francesos. El sincrotró de Grenoble és, en certa mesura, l'exemple a seguir. Tot un repte.
El doctor Salvador Ferrer, cap de la Divisió d'Experiments del Sincrotró Alba, un més dels científics que va marxar a l'estranger per desenvolupar el seu projecte professional, va passar 16 anys treballant al sincrotró de Grenoble.
Grenoble és el millor sincrotró del món. I està aquí a Europa i està aquí mateix, eh? Grenoble és això, com això, però amb una escala més grossa. Jo hi he estat 16 anys a Grenoble. Vaig estar des del principi que es va fer fins ara que he vingut fa 5 anys aquí. I t'asseguro, bueno, Grenoble ha sigut un èxit extraordinari. Grenoble es va provar quan Europa encara era un somni, que tothom hi creia. Llavors va ser un projecte que va ser dels primers projectes europeus conjunts científics. I llavors hi havia una il·lusió tremenda de tots els països. Hi havia un afany de cooperació i de, bueno, una dinàmica extraordinària. I molta gent hi va posar esforç, de tots els països. Llavors Grenoble va ser, com a nivell europeu, verdaderament com una espècie de floreixement de la radiació sincrotró molt avançada. És el que en diuen màquines de tercera generació, us ho heu explicat, això. Va ser la primera, Grenoble, de accelerador de tercera generació. I al principi hi havia molta por, que si això no sortirà i tal, i resulta que va començar a funcionar, i va ser com una espècie de com si sortís el sol, una mica, saps? Llavors, la prova és que arrel del gran èxit de Grenoble han començat a sortir fons, entre elles aquesta i la de Soleil, que és a França, i la Diamond, que està a Anglaterra, la nova que es farà a Suïssa, i tot això d'alguna manera recull el fruit de la gran èxit que ha tingut el sincrotró de Grenoble, perquè va dinamitzar moltíssim el camp. De ser una cosa molt minoritària i molt que ho feien quatre, molt poca gent, molt tal, s'ha convertit en una cosa superpopular, la radiació sincrotró. Fixa't, ja està, fins i tot es mira la pintura. A Grenoble s'han mirat una cosa del quadre de la Madonna, de la Gioconda del Leonardo, en el Louvre, i clar, per mirar no sé què, d'uns olis. O sigui, es fa servir per qualsevol cosa ja. I això abans no es feia, eh? Tot això és relativament recent. S'ha popularitzat, saps? De ser una cosa molt de quatre especialistes, que físics molt, molt punteros i tal, ara és una eina d'utilitat comú. Per exemple, a Grenoble, el sincrotró de Grenoble, Espanya paga un 4%. Llavors, en teoria, té dret al 4% de temps d'utilització. Al principi, els espanyols utilitzaven, encara no arribava a l'1% els primers anys. I ara ja es paga sobrecost perquè és el 6,5%, que es feu la idea. Nosaltres esperem, amb bona lògica, que aquest augment continuï i que el sincrotró Alba d'aquí uns quants anys, home, estigui ple de gent que hi vol venir a treballar, evidentment, si no...
La posada en funcionament de l'Alba pot esperonar la investigació del sector privat, aprofitant la proximitat d'aquesta infraestructura dedicada al coneixement.
En general, a tot el món, la majoria d'utilització de sincrotrons són pel sector públic, però no per res, no, sinó perquè les empreses tenen encara poca motivació d'utilització. No és perquè nosaltres o els sincrotrons en general tinguin una aversió per les empreses, al contrari, eh? Al contrari, o sigui, jo, per exemple, abans treballava en el sincrotró de Grenoble, on hi he estat molts anys, i allà hi ha una unitat industrial que es dedica a anar explicant a les empreses els avantatges d'això perquè participin fent recerca i tot això. I això es aconsegueix, però també depèn de la situació econòmica global, ja saps, quan hi ha crisis el primer que es talla sol ser la recerca en molts casos, no? I això passa a les empreses també. Les empreses en general són molt conservadores en aquest sentit. Hi ha excepcions, eh? I llavors, per invertir diners en una instal·lació així i començar a fer recerca sistemàtica, que són coses més aviat de llarg plaç i així, doncs són una mica... tenen certa recança, diguem. Els hi costa. Però tot i així n'hi ha moltes, eh?
Les persones amb les que anem compartint el trànsit pel 5-Cotró a Alba ens transmeten la passió pel projecte. Investigadors de llarga experiència que han tingut l'oportunitat de donar vida des de la primera pedra a aquest complex científic. La proximitat de la posada en funcionament tanca un llarg període de treball que ha de recollir fruits amb la vida útil d'unes 3 dècades. El 5-Cotró pot aportar moltes respostes a tantes preguntes pendents encara de ser resoltes.
El doctor Salvador Ferrer ens apunta una de les possibilitats de futur d'aquesta mena d'instal·lacions, el tractament de determinats tipus de càncer, tot i que de moment estan en fase experimental.
Tot just comença ara el que en diuen el domini clínic, de posar-hi persones. Fins ara s'ha fet molt d'investigació purament de recerca, el que en diuen preclínica, o sigui, abans de posar ja malalts per fer-los tractaments. Sí, sí, una de les coses que es fa, que també té molt d'èxit, és el que fan radiació de tumors cerebrals amb microfeixos, que en diuen. Agafen a l'individu, localitzen el tumor i l'irradien amb feixos molt, molt, molt finets, com una dutxa, saps? Com si diguéssim, però de feixos molt, molt petits. Això és perquè s'ha demostrat que es fa menys mal en el reste de teixit amb feixos molt, molt petits i és més eficaç amb feixos molt, molt petits que amb un feix gros, saps? Això és un resultat de radioteràpia que és conegut, diguem. I llavors el sincrotró, esclar, tingui aquests feixos de raig X que es poden manipular tant i tan brillants i tot això, són útils per fer això. Es posa un individu, se'l posa en una cadira, es localitza el tumor en el cap, llavors es posa aquesta cadira, gira, i l'eix de rotació de la cadira passa exactament per la posició del tumor. Això s'ha de calibrar bé, no? Llavors es comença a girar l'individu, esclar, tot el cervell gira, menys el tumor, que està en l'eix de rotació, que es queden allà, i llavors és quan s'envien els raigs X i es fa la radioteràpia, saps, molt diluïda en les parts que gira i molt concentrada en la part estàtica, que és on hi ha el tumor. I llavors això es fa amb uns feixos molt fins i l'eficiència de radiació és molt bona. Però això només és per tumors cerebrals que no es poden curar, eh? Això és bé un extrem de la teràpia de càncer, eh? Però sí, sí, ara s'està començant, sí.
A Com Ràdio, Paisatges Humans. Els diumenges, de 8 a 9 del matí. Amb Jordi Sacristán.
Una desviació a la dreta en la carretera que uneix Cerdanyola amb Sant Cugat del Vallès dona entrada al Parc Alba, on es troba la instal·lació del 5-Cotró. Una carretera en obres, com tot l'entorn que envolta aquest complex científic. Són els efectes que ha generat la construcció de l'Alba i que suposen crear un gran entorn urbanitzat complementari a la instal·lació. L'aposta de futur, on s'han de recollir els fruits de l'Alba. Aquesta és l'altra història vinculada a aquest projecte científic.
La creació del Parc Alba preveu atreure empreses privades i centres d'investigació.
Generar prop de 40.000 llocs de treball.
Guanyar 14.000 nous habitants per Cerdanyola.
Fins i tot aconseguir una parada al tren d'alta velocitat que unirà Catalunya amb França.
A l'Ajuntament d'aquesta ciutat vallesana ens espera l'alcaldessa Carme Carmona.
Alcaldessa, gràcies per ser nosaltres i per rebre'ns aquí a l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia i bé. Vosaltres direu el que necessiteu saber sobre el Parc de la Ciència i el Sincrotró.
Com neix tot aquest projecte ciutat al voltant del Parc Alba?
Bé, de fet, el Sincrotró és un projecte que neix als 90, que com tot gran projecte triga molt en materialitzar-se, perquè doncs cal conjugar moltes sinergies. Des del 2002 està decidit per part del govern central i de l'autonòmic que el Sincrotró situa a Cerdanyola, i justament aprofitant que Cerdanyola té un espai per desenvolupar, que és el centre direccional, i que permet que el Sincrotró doncs estigui en contacte amb molts altres centres que són centres de recerca, no? Com com pot ser doncs, el Parc Tecnològic del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, ara en aquests moments Creàpolis, que és la universitat aquesta que hi ha a Sant Cugat, el futur Parc Sanitari de Sabadell. Jo diria que és emblemàtic perquè, a més, en aquesta situació de crisi que estem patint, ens permetrà, diguéssim, trobar una sortida o ja posar les bases per una sortida diferent perquè ajuda a canviar el sistema productiu del país.
De fet, ha estat una molt bona oportunitat per Cerdanyola, no? Perquè a l'entorn d'aquest parc hi ha moltes oportunitats noves, com ens deia vostè, no? D'alguna forma estem dissenyant també una nova ciutat, no? Al voltant d'aquest projecte.
D'alguna forma estem dissenyant una ciutat, diria jo, que és la ciutat de la ciència i del coneixement, no? Que Cerdanyola es pugui convertir en la ciutat de referència, no només a nivell de comarca, sinó més enllà, a nivell de país, com a ciutat científica. El futur part de la ciència i la tecnologia.
Un futur part de la ciència que va també vinculat amb una certa expansió des del punt de vista urbanístic, no? De sí, construcció de pisos tant de protecció oficial, no? D'habitatge públic com de privat, no?
El que denominem nova ciutat, que serà la zona del centre direccional, que tindrà pisos de protecció oficial com de renta lliure, aproximadament uns 3.500, però a més dotarà la ciutat d'espais culturals, d'espais esportius, d'espais naturals, d'esbarjo, i connecta directament amb un corredor, amb una via verda que connecta el parc de Collserola amb Sant Llorenç d'Amunt. I, per tant, necessitarà per tot aquest conjunt, el parc de la ciència, més tots aquests habitatges que comento, noves infraestructures a nivell, de, per exemple, una subestació elèctrica, una planta de poligeneració energètica que d'alguna manera ajuda al parc de la ciència a funcionar, ajuda a la nova ciutat, però que dota de noves infraestructures a la ciutat ja construïda, de manera que doncs, la xarxa elèctrica arribi amb molta més estabilitat a Cerdanyola, és a dir, que tant la nova ciutat com la ciutat construïda ja en aquests moments gaudiran de millors infraestructures.
Queda una mica desvinculada del que és la Cerdanyola més, el nucli més antic de Cerdanyola, tota aquesta nova ciutat, o en aquest cas no estaria tan deslligada com, per exemple, pot estar l'Autònoma en el fet de que grans vies de comunicació d'alguna forma marquen el territori? Està molt més vinculat, no, el sincrotró?
No, està vinculat no només al sincrotró, sinó el desenvolupament de la zona de la Plana del Castell, és a dir, la nova Cerdanyola estarà vinculada. La idea que hi ha és que hi hagi un continu urbà, o sigui, no hi ha una separació. I a continuació del parc tecnològic ja ens trobarem el parc de la ciència, ens trobarem tota la zona dels habitatges públics i dels habitatges protegits, de manera que la nova Cerdanyola forma part de la Cerdanyola d'ara.
La nova Cerdanyola també contempla que l'AVE d'alguna forma tingui una parada, no?, en aquesta zona?
Bueno, i això dona possibilitats a que l'AVE pugui tenir una parada en aquesta zona. De fet, es preveia que hi hagi una estació de tren en la zona del parc tecnològic i, per tant, que aquesta estació pugui ser una estació que permeti, si no que ja mateix l'AVE doncs, tingui parada, però sí que és una oportunitat perquè la pugui tenir. En aquests moments no puc dir si efectivament serà així, però és una bona oportunitat perquè ho sigui.
Cerdanyola del Vallès ha sabut trobar el que molts municipis busquen en aquest nou segle on l'economia s'ha transformat de forma tan notòria. Valor afegit, els fonaments per una nova economia basada en el coneixement.
I pel ciutadà que no estigui vinculat al món de la ciència, la tecnologia, que estigui lluny de tot aquest món, també és un benefici el fet que s'instal·li una instal·lació d'aquestes característiques?
Una instal·lació d'aquestes característiques, primer, dona rellevància a la ciutat. És una ciutat que, torno a dir, jo crec que serà la capital de la ciència, no només al Vallès, sinó a Catalunya, i per altra banda això significa doncs, que dotem la ciutat de noves infraestructures, dotem la ciutat de nous equipaments culturals, tenir un laboratori gegantí a dintre d'aquesta ciutat nova permetrà segurament doncs, fer propostes innovadores en el sentit d'apropar el que és la ciència a la ciutadania, aquest coneixement, inclús portar-lo a les escoles públiques, a les escoles concertades, a tot el món educatiu de la ciutat, jo crec que és molt important.
Adreça de correu electrònic: paisatgeshumans@comradio.com. Contestador automàtic del programa: 93 508 08 29. Paisatges Humans, la mirada atenta al país i a la seva gent.
Thank you.
Alba, l'accelerador del coneixement.
Projecte de ciutat per Cerdanyola del Vallès, vinculat al sincrotró, però també atractiu que porta valor i prestigi a la Universitat Autònoma de Barcelona, vinculada des de fa dècades al Vallès i que s'uneix amb el Parc Alba a través de noves infraestructures. L'Autònoma alimenta de forma indirecta el projecte Alba i el sincrotró alimenta el campus universitari, una relació recíproca que dimensiona aquest gran territori dedicat al coneixement.
A la seu del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona parlem amb Jordi Marquet, vicerrector de projectes estratègics i director del Parc de Recerca d'aquesta universitat.
És un sistema de pal de paller, per entendre'ens. Vull dir, la UAB és la gran universitat, diríem, d'aquest entorn, de l'entorn aquest, zona central de la B30, anem a dir-li així. I el que sí que estem treballant, no només la UAB, o sigui, hi ha tota una sèrie important d'agents, altres agents treballant, és perquè, diríem, tota aquesta zona central de la B30 esdevingui un gran pol d'innovació. Això s'ha observat amb altres exemples, o sigui, existeix tant a Grenoble, per exemple, com a Berlín, la instal·lació d'un sincrotró en una determinada àrea geogràfica produeix un desenvolupament molt fort de l'entorn. Hi ha el que es diu l'efecte crida. I aquí juntem, amb una distància molt curta, la gran instal·lació del sincrotró, una gran universitat, juntem les dues coses a una distància molt curta, per tant les possibilitats que tenim de desenvolupar tota aquesta zona són molt altes. I a més hi ha una voluntat política per fer-ho, perquè no hi ha que oblidar que l'entorn del sincrotró hi ha la zona més gran que hi ha a Catalunya de sòl públic per usos de tipus tecnològic, científic, d'aquest tipus. És això que es vol, que ara es diu el Parc de l'Alba. Això són pràcticament 70 hectàrees. Per tant, o sigui, tenim les tres condicions. Tenim la gran universitat, la gran instal·lació científica i el sòl públic, que és molt important per incorporar empreses, per incorporar activitat. Això, els polítics han d'estar molt assabentats de que hi ha una oportunitat única. O sigui que, vamos, que seria terrible que perdéssim aquesta oportunitat. Tenim una oportunitat única perquè disposem de totes les peces, no? De la universitat, del sincrotró, del terreny, o sigui, es disposa tot. Per tant, existeix la possibilitat, evidentment, d'anar captant més iniciatives, d'anar captant a nivell privat, com a empreses, a nivell públic, com institucions. Clar, això que exigeix, també exigeix serveis. No hi ha que oblidar que tot això provoca... Aquesta és una zona que ja té dificultats de mobilitat. Bé, doncs d'aquí a un cert temps doncs en tindrà més, això està clar. Vull dir, clar, si desenvolupem tota la zona aquesta, 70 hectàrees, més la zona que toca Cerdanyola, que també hi haurà habitatges, més tot això és quasi com una ciutat nova. Per tant, això s'ha de tenir en compte.
Dire quelque chose, ouais. Mais par exemple, il faudrait que je mette 100 ohms pour ça, mm-hmm. Mais ça, c'est pas 100 ohms.
Al bell mig del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobem la seu de l'Institut Català de Nanotecnologia.
Quan els materials tenen unes mides molt petites, que se'n diu mida nanomètrica, perquè tingueu una idea, la relació que hi ha entre un nanòmetre i una poma és la mateixa que hi hauria entre una poma i el món. De mides. El que hi ha molt important és que els materials en aquestes mides tenen uns comportaments que són diferents. I això a què és degut? Bueno, poder aniria massa lluny, perquè això és degut a que molts fenòmens físics tenen justament aquesta mida de, com a mida d'interacció. Les interaccions tenen unes mides que tenen justament són nanomètriques, i això fa que moltes propietats tinguin un comportament diferent. La nanotecnologia puc utilitzar i treballar amb sectors com és l'aeronàutica, l'agricultura, la medicina, l'electrònica, és a dir, és transversal. I en tots els sectors es poden beneficiar d'això.
Jordi Pascual és el director de l'Institut Català de Nanotecnologia, un centre creat per les institucions públiques i que es financia a partir de les aportacions privades que generen els seus treballs de recerca.
L'excel·lència resulta fonamental en un món altament competitiu. Per això és determinant captar talent d'alta qualitat per desenvolupar projectes en un àmbit del coneixement que creix en infinites possibilitats. Talent que cal anar a buscar, de vegades, lluny.
A l'Institut Català de Nanotecnologia hi treballa des de fa 2 anys l'investigador Pietro Gambardella, un jove físic distingit pels seus treballs de recerca amb un prestigiós guardó europeu. L'ICREA va fer possible l'arribada de Gambardella.
M'incorporé aquí en 2006, en proveniència de Suïssa, i bueno, la razón para venir aquí es que había este nuevo centro de nanotecnología y también que alrededor hay toda una serie de centros, y uno es el sincrotrón de Alba, que son muy interesantes por la recerca que hago. Y también que demuestran que en España y en Cataluña hay una apuesta muy fuerte por la recerca. Nosotros investigamos la posibilidad de fabricar nuevos materiales, que se llaman híbridos, es decir, materiales que contienen a la vez metales y moléculas. Materiales que no existen en la naturaleza y que nosotros podemos crear en laboratorio depositando uno sobre otro en condiciones controladas con microscopios muy potentes y estudiar, por ejemplo, si este tipo de material híbrido se comporta más como un metal a nivel de conducción eléctrica, resistencia, o más como una molécula, y intentar de combinar las propiedades útiles de los dos.
Par exemple, il faudrait que je mette 100 ohms pour ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas 100 ohms.
Mais si tu mets 100 ohms, ça va
changer. En la recerca vinculada a la nanotecnologia, disposar d'un accelerador de partícules com el sincrotró Alba en proximitat resulta molt important.
El sincrotrón es un motor de la investigación, y además es un motor que agrega investigadores que normalmente llegan de comunidades distintas. Nosotros somos físicos, pero en el sincrotrón trabajan físicos, químicos, biólogos, y el sincrotrón es un centro de agregación en este tipo, y que, bueno, favorece la interdisciplinaridad. Una de las cosas importantes es no solamente el sincrotrón mismo, sino tener alrededor laboratorios que permitan preparar muestras, caracterizar muestras con métodos complementares. Y todo esto necesita una red de centros activos en este sentido. A nosotros, que extranjeros que trabajamos o queremos trabajar en España, es algo que nos da muchas posibilidades, nos da confianza en el sistema español, pero también es algo que va a traer aquí muchos investigadores para tiempos más cortos. Pueden ser estancias de un año, como de una semana también, pero es algo que va hacer que el sistema español sea mucho más conocido y tenga mucho más relaciones con el exterior que lo que tiene ahora. Yo creo, por ejemplo, para hacer una comparación con Grenoble, el hecho de que en Grenoble haya un sincrotrón hace que la ciudad misma tenga una cantidad de gente de visita, de paso, que es mucho mayor de lo que sería normalmente.
Els diumenges, de 8 a 9 del matí, a Com Ràdio, Paisatges Humans, amb Jordi Sacristán. Una gran instal·lació cientificotècnica.
Crescuda en un entorn amb un alt potencial estratègic en l'àmbit del coneixement.
Una infraestructura que ha suposat esperonar la recerca a casa nostra i importar talent de l'exterior.
Un projecte de ciutat vinculat a l'aposta pel coneixement.
Un flux continu d'experiències i sinergies entre diferents centres del saber, universitats, parcs de recerca, centres d'estudi, públics i privats.
Construcció de noves infraestructures.
Una enorme dinàmica generada a partir d'un entorn i de la construcció d'una gran màquina per produir nou coneixement, el sincrotró Alba.
La gent i el territori que defineix una aposta per l'economia del coneixement.
Doctor Ramon Pascual, president de la Comissió Executiva dels CELS, el Consorci per la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, creador del projecte ALBA.
Des del punt de vista personal, un home del món de la ciència, del món de la física com vostè, què ha representat tot aquest projecte des de la perspectiva personal pel doctor Pascual?
Bueno, miri, no fer altres coses, si no hagués fet altres. No. Home, sí, estic content que això s'hagi fet.
Va dubtar en algun moment que això tirés endavant?
Sí, sí, clar. Home, quan un alt responsable científic se'n anava a algun país d'Europa i deia, jo he matat el sincrotron català, i resulta que li deia a una persona que és amiga meva, a mi no em feia cap gràcia, no? I, clar, aquí hem tingut molts enemics polítics i científics, però bueno...
Polítics a nivell de l'estat espanyol o també a nivell de Catalunya?
De l'estat i algun de Catalunya, sí.
I quin era l'argument?
Bueno, que eren molt diners, que això era massa car, i és veritat, és que clar, quan un diu 200 milions d'euros per una autopista, ningú fa escarafalls. Quan un diu 200 milions d'euros per una cosa científico-tècnica, la gent s'alarma, eh?
Cosa, en algun moment vostès...
cosa que també és absurda, perquè el pressupost de funcionament de l'autònoma o de qualsevol hospital una miqueta gran és més que això, eh? O sigui que...
Per tant, en algun moment del trajecte vostè va veure que això podia aturar-se.
Bueno, sí, home, i molta gent ho pensava, que molta gent ho donava per mort. El que passa que nosaltres sempre hem anat fent sense dir masses coses, i inclús ara no en diem gaires.
I els polítics ho han acabat creient, això, no? Perquè cada galeria moltes vegades l'aposta pel coneixement, no?
Aviam, això es va desbloquejar perquè hi van haver un parell o tres de persones que hi van creure molt.
Com qui?
Miri, els que hi van creure doncs van ser a Madrid la senyora Virolés i el senyor Piqué, i aquí a Catalunya el senyor Pujol i el Mascolell. I a la porta, també. Però ara tothom està content i tothom... Sí, ara tothom... Pensi que en el Consell Rector Nostre, que el presideix la ministra i el conseller, hi ha 10 persones. D'exmembres del Consell Rector són més de 30. Hi ha 3 o 4 ministres, 2 o 3 consellers, o sigui que... I tothom ha estat a favor, Això, hi ha hagut tots els canvis polítics possibles i sempre s'ha mantingut.
Potser al final ens vam acabar creient de debò, no?, que aquesta és l'aposta de futur.
El que passa és que això és una aposta de futur. Jo sempre insisteixo que hi tindria que haver gent planificant altres apostes de futur, Per exemple, aquí hi ha el parc científic de la Diagonal, hi ha altres coses, però jo pregunto, ara tothom està molt content amb el sincrotró i tindria que haver algú pensant altres grans coses, I em temo que potser això no passa.
El proper 22 de març, l'accelerador de partícules al sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental, serà inaugurat oficialment, una instal·lació que accelerarà el coneixement a Catalunya i Espanya. Avui a Paisatges Humans hem escoltat les veus d'una part de la comunitat científica que creix al voltant del projecte Sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès, una gran infraestructura dedicada a la investigació. La setmana vinent descobrirem nous paisatges humans.
Al principi li havíem posat Aurora. No, és per buscar un nom que sigui internacional, o sigui que es pugui dir en diverses llengues i que més o menys sigui fàcil de pronunciar, però resulta que Aurora, que és el que primer van buscar, hi havia un petit sincrotró japonès o una cosa així que es diu Aurora, llavors el van canviar i van posar Alba, però no vol dir cap, no és cap acrònim ni res, És com que és una cosa que té a veure amb la llum i és un nom maco i comença amb A, vol dir que en les llistes de sincrotrons del món sempre estem davant nosaltres, per ordre alfabètic almenys.
Paisatges humans, un programa de Com Ràdio que fem Ivan López, Lluís Sánchez, Nando Caballero, Blanca Lucas, Susana Alcaide, Helena Puigdueta i Jordi Sacristán. Podeu afegir-vos al grup d'admiradors del Paisatges Humans al Facebook, on podreu escoltar també tots els programes i veure les imatges dels relats sonors. També som a internet, www.comradio.com. Paisatges Humans.